11 minuts i seran les 3. Anem als esports. Us hem explicat la situació que es viu als Estats Units i especialment a Wisconsin, derivada de les imatges on es veu un policia blanc que tiroteja per l'esquena un afroamericà. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
Una situació que ha afectat de ple el món dels esports, fins al punt que gairebé s'han paralitzat als Estats Units totes les competicions.
Una situació històrica. No es recorda un precedent com aquest que afecta el bàsquet, el futbol, el beisbol i també el tennis. L'inici de la protesta cal trobar-lo a Orlando, on s'estan jugant els play-offs de l'NBA. Els jugadors dels Bucks de Milwaukee, localitat situada a uns 40 quilòmetres del tiroteig, s'han negat a jugar el partit contra Orlando i han arrossegat la resta d'equips que tenien previst jugar aquesta matinada. George Hill, un dels bases dels Bucks, ha exercit de portaveu.
Demanem a la legislatura estatal de Wisconsin que es reuneixi després de mesos d'inacció i adopti mesures significatives per combatre la brutalitat policial, per la rendició de comptes i per la reforma. Demanem als ciutadans que s'eduquin. Preneu mesures pacífiques i responsables i recordeu votar el 3 de novembre.
Unes hores més tard, tots els equips que segueixen a la competició s'han reunit i han fet una votació sobre si cal continuar la competició. La majoria ha considerat que cal seguir, però els dos equips de Los Angeles, els Clippers i els Lakers, on juga LeBron James, no volen jugar més partits. Avui hi haurà més reunions. Entre els jugadors que són a la bombolla de Disney hi ha Marc Gasol, que ha parlat per Movistar.
Solo falta juzgar las imágenes que se ven. Son muy duras. Son difíciles de explicar. Entonces, el trato que hay, pues no veo otra explicación que no sea racismo. Un racismo sistémico que ya pasan durante muchos años, ¿no? Es inevitable preguntarse a uno mismo qué pasaría si esas imágenes no fueran grabadas, ¿no? Y no tuviéramos esa prueba visual. ¿Cuál sería el mensaje que recibiríamos como sociedad, ¿no?
Però la imatge més impactant probablement és la de les jugadores dels Mystics de Washington que han sortit a la pista amb unes samarretes amb 7 forats a l'esquena en referència als 7 trets que va rebre Jacob Blake. Ariel Atkins, jugadora de l'equip, s'ha dirigit a la societat.
No som només jugadors de bàsquet i si creieu que ho som, no ens mireu. Estàs veient l'esport equivocat perquè hi ha molt més que això. Ho hem de dir, la gent necessita sentir-ho. I si no hi donen suport, més igual. Al final em vull assegurar que la meva família sigui bona de qualsevol manera. Si el bàsquet no ho és, jo no ho vull. Hem d'entendre que aquests moments són molt més grans que nosaltres.
I la declaració més dura, la de la tenista Naomi Osaka, que a les xarxes socials ha parlat de genocidi. Osaka ha anunciat que no jugarà a les semifinals del torneig de Cincinnati com a protesta. Els organitzadors han decidit ajornar 24 hores tota la jornada prevista per avui. Tampoc s'ha jugat cap partit a les lligues de futbol ni de beisbol. En canvi, sí que s'ha disputat amb normalitat la lliga d'hoquei gel, on la presència de jugadors negres és minoritària.
I en el nou capítol del serial Messi-Barça, avui Josep Maria Bartomeu continua intentant a la desesperada convèncer Messi. Per això, ahir va convocar un gabinet de crisi, però falta el més important, que és parlar amb el jugador. Roger Bussà, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Continuem pendents d'aquesta conversa entre el president i l'argentí.
Sí, almenys Bartomeu tenia la intenció que fos ahir, no sabem si ho va aconseguir o no, això després que també ahir va traçar aquest full de ruta, l'estratègia per intentar aconseguir revertir la situació. Ho vam explicar al Tot Costa, aquesta estratègia consisteix d'entrada a fer-li veure que Messi és la peça clau d'aquest projecte. Bartomeu també es nega rotundament a vendre'l i tampoc li donaran la carta de llibertat. Per tant, ara mateix la postura és que ni el volen vendre ni el volen deixar marxar gratis. El Barça també vol intentar evitar que el cas es resolgui als tribunals, volen pactar una solució amb el jugador, però si Messi insisteix i porta el cas a la FIFA, el Barça defensarà la interpretació del contracte, que és que l'execució d'aquesta clàusula estava fora de temps perquè caducava el 10 de juny. A tot això, aquest diumenge l'equip està citat per passar les proves i Messi té previst presentar-s'hi. Almenys no es declararà en rebel·lia i començarà els entrenaments dilluns de la setmana que ve.
I mentrestant, tenim novetats sobre la possible moció de censura contra Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva. A aquesta hora està en marxa un dinar en què se n'està gestionant la coordinació.
Sí, és un dinar en un restaurant de la zona alta de Barcelona format per representants dels diferents grups i moviments d'aficionats al Barça que les últimes setmanes han plantejat la possibilitat d'iniciar aquesta moció. L'objectiu d'aquest dinar és mirar de treballar de manera coordinada perquè la moció de censura tiri endavant. És una trobada que l'ha plantejat l'exdirectiu Albert Perrin, exdirectiu de l'època de Laporta, que va ser un dels responsables del moviment Elefant Blau, que va posar una moció contra Núñez l'any 98, i un dinar en què també hi ha Jordi Ferrer, el precandidat de les eleccions del 2015, que ahir, recordeu, va tirar pel dret i va iniciar el procés del vot de censura, personant-se ell mateix a les oficines del Barça, i també amb representants en aquest dinar de grups com Manifest Blaugrana i Cor Blaugrana. La intenció és sumar esforços i coordinar-los per intentar aconseguir aquestes més de 16.000 signatures, signatures de socis en poc menys d'un mes, que es necessiten perquè pugui prosperar aquest possible vot de censura contra Bartomeu. Ara bé, sense partits en públic al Camp Nou, això és molt difícil.
Mentrestant, aquesta tarda reuneixen els dirigents del Consell Superior d'Esports, la Lliga de Futbol Professional i la Federació Espanyola per tal de perfilar el calendari de primera i de segona divisió. El CSD ja ha hagut de fer de mitjancer en les disputes entre la Lliga de Javier Tebas i la Federació de Luis Rubiales. El Consell ja ha avisat que de la reunió d'avui n'ha de sortir el calendari perquè no es pot retardar més. La Lliga té pressa per fer-lo i planificar la temporada, però la Federació diu que el cas del Fuenlabrada està en mans dels jutges i que no està resolt. A tot això, el Fuenlabrada diu que es va salvar la gespa i que, per tant, no contempla un descens administratiu. Per un dels equips que no podran començar la competició el segon cap de setmana de setembre és el Girona, que no ha pogut començar les vacances fins aquesta mateixa setmana. Ho va fer, a més, amb el regús amarg de no haver pogut pujar a primera. Girona, Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui, per primera vegada, ha donat la cara el director esportiu de l'equip, Quique Cárcel. Com té la planificació de la temporada?
Doncs el director esportiu del Girona, molt decebut pel que va passar diumenge, ha volgut definir per la nova temporada objectius realistes, d'acord amb la nova dotació pressupostària de la qual disposarà. D'entrada, per exemple, assumeix com a més que probable la deu del seu crac uruguaià, Cristian Estuani.
Descartar-lo 100% no lo puedo descartar, porque al final del contrato y yo sé de lo que él siente por estos colores, pero si somos realistas, obviamente sabemos que la situación está muy complicada y lo más probable es que esto salga este año del club, y obviamente lo único que nos quedará a nosotros es felicitarlo, agradecerle muchísimo todo lo que ha hecho por estos colores.
Quique Cárcel també preveu que no podrà comptar amb la majoria dels altres jugadors de la plantilla amb les fitxes molt altes, ni tampoc amb els cedits Bernardo i Bono, els hauran de vendre. I al contrari que aquesta temporada passada, no vol ni sentir parlar d'objectius com ara l'ascens.
L'objectiu era clar, l'objectiu era pujar, sempre. Ara soc igualment de realista, igualment de conscient. Jo crec que ara venim d'un pal molt fort, venim d'un moment psicològic també traumàtic,
però tot i els condicionants econòmics i l'objectiu de 50 punts que es marca per aquesta temporada, malgrat la seva actual dosi de realisme, Quique Cárcel també està convençut de poder acabar confeccionant una plantilla molt competitiva, segons ell, amb l'aval de tenir plenament assegurada la continuïtat de l'entrenador Francisco.
Busquem jugadors que vinguin a un aire nou, que donin fam, que donin noves vivències entre el club, i amb un conductor que tots volem, doncs, que Francisco pot continuï i sigui l'encarregat de portar aquest objectiu endavant.
I del seu cas personal, el mateix Quique Cárcel ha destacat i assegurat que compta amb la plena confiança dels actuals propietaris del Girona, com ell mateix també ha reconegut textualment, tot i la decepció majúscula d'haver deixat escapar la gran oportunitat que han tingut per tornar a primera divisió.
I un altre equip català de la segona divisió, el Sabadell, ja està immers en la pretemporada que està fent a la Vall d'en Bas. Ahir va jugar el primer partit amistós, va perdre 0-1 contra l'Andorra, i el partit que tenia previst aquest diumenge contra l'Osca l'ha acabat cancel·lant, Josep Antoni Isa.
I és que el tècnic Antoni Hidalgo treballa amb massa condicionants. Quan els vallesans van començar l'activitat es van trobar amb 4 positius de Covid que s'han hagut de quedar a casa. Per això el Sabadell ahir va jugar sota mínims al seu amistós contra l'Andorra.
Tenim 11 jugadors de camp disponibles del primer equip, però bueno, això també va bé per veure els jugadors del juvenil, de posar minuts, pel meu gust massa minuts en alguns jugadors, però és la situació que tenim amb això del Covid, tenim uns jugadors que no podem comptar amb ells, alguns tenen alguna petita molèstia.
I deixem el futbol, parlem de bàsquet. Ahir va debutar el Barça de Saras en la pretemporada amb una victòria contra l'Andorra. I avui debuta el Baxi Manresa. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
Manresa, UCAM Múrcia, a les 8 del vespre, a Lleida, partit que jugarà porta tancada, que transmetrà la web d'Esport 3 en directe. Què n'hem d'esperar d'aquest partit del Manresa, Ernest?
Doncs del partit del Manresa, bé, tot just és com el Barça ahir, començar a rodar.
I de la temporada?
I de la temporada, doncs, et diria que lluitin per la permanència. Per què? Perquè sense públic el factor congost no pesarà gens. És a dir, que el Manresa els partits a casa el jugarà a pista neutral i, per tant, això no ho tindrem. Però la bona notícia és que, a diferència de l'any passat, el Manresa no juga a competició europea, no haurà de dividir atencions, no haurà de dividir esforços, un partit per setmana i es podran centrar més. I pel que fa a l'equip, doncs, jugadors més joves que l'any passat, alguns sense experiència a la CB, però amb talent. Tenim, per exemple, l'MVP de la Lliga Alemanya, Scott Etherton, torna Rafa Martínez a casa, un base de l'Alba de Berlín que no té molta experiència, Makai Mason, però que té molt talent, un que sí que té experiència, Jonathan Tabú, que havia estat al Fontlabrada i fa molts punts, i sobretot una garantia a la banqueta, que és Pedro Martínez.
Molt difícil per nosaltres, i més amb tants jugadors nous, que podem prometre resultats de classificació. Jo crec que ens hem de comprometre en que donarem el nostre màxim amb el dia a dia, i el que volem fer és competir els partits al nostre màxim nivell.
Això pel que fa al Manresa. Ahir, com deies, el Barça va guanyar contra l'Andorra 82-90, va anar perdent tot el partit fins que l'últim quart es van posar a les piles i van remuntar fàcilment gràcies, en part, a un gran Calates que va debutar i va demostrar que pensa ràpid.
I en handbol, Raúl Entre Ríos, jugador del Barça, és baixa segura per la Supercopa Asobal que juga aquest dissabte contra el Benidorm. Té molèsties al genoll esquerre i la seva absència se suma a la de Timotei Enguessan, que es va lesionar el turmell esquerre durant el partit de la Supercopa de Catalunya.